Netanyahu aigualeix la proposta d'acord de pau per Gaza, presentat ahir per Donald Trump, abans fins i tot que Hamas hi digui la seva. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
En contra del que va anunciar ahir Donald Trump, Israel s'oposa a qualsevol avenç cap a un estat palestí i no es retirarà de la major part de Gaza, Joan Bota.
Ho ha assegurat el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que es desdiu així de dos punts del pla de pau de Donald Trump que hi va acceptar a la Casa Blanca. Hamas diu que estudiarà la proposta de bona fe, però la jihad islàmica ja l'ha rebutjat.
Jerusalem, Jordi Brascó.
Hamas es reunirà amb negociadors qatarians i turcs per analitzar amb detall com respondre a la proposta, que en realitat és un ultimàtum. L'experiència i l'esperança paraules recents fan que no es refin de Netanyahu, i els grups armats aliats dins la franja avisen a Hamas que el pla és en realitat un truc per allargar l'agressió contra el poble palestí.
Relacionat amb això, divisió al si del govern espanyol sobre aquest acord de pau a Gaza proposat per Donald Trump.
La part socialista de l'executiu la veu bé, mentre que Sumar considera que la proposta ignora el poble palestí.
Madrid, Paula Brujats.
Nova discrepància entre el PSOE i Sumar, Sánchez i el ministre Álvarez, que demanen estudiar la proposta mentre Yolanda Díaz se'n desmarca del tot.
España siempre va a explorar cualquier oportunidad para una paz genuina en Gaza.
Gaza aparece como un solar a repartir, no como la tierra de un pueblo con historia y con dignidad. No podemos legitimar esta
farsa. El PP furgant la divisió, Feijo assegura que es demostra un cop més el desgovern a la coalició que presideix Pedro Sánchez.
Un Consell de Ministres, per cert, que també ha aprovat tipificar específicament la violència vicària al Codi Penal.
Perjudicar i, en els casos extrems, agredir terceres persones, habitualment els fills, es defineix explícitament com una forma de violència masclista. El Consell de Ministres també ha aprovat avui reforçar el control horari a les empreses després que el Congrés tombés la reducció de la jornada laboral.
I el temporal de pluja que des de diumenge ha afectat el Delta de l'Ebre primer i l'entorn de València després s'ha desplaçat ara cap a Eivissa i Formentera, on aquest migdia s'ha activat l'alerta vermella. Corresponsal Bruno Fortea.
Les pluges han provocat inundacions i els bombers han hagut de rescatar una quinzena de persones atrapades en cotxes, cases i ascensors. A escoles i instituts, les classes s'han suspès per aquesta tarda i s'ha enviat a tota la població d'Eivissa i també de Formentera una alerta als mòbils per demanar màxima precaució. Les autoritats demanen evitar desplaçaments fins a les 4 de la tarda pel risc de pluges torrencials.
Per cert, que avui el novè informe de Copernicus sobre l'estat dels oceans confirma que ja no hi ha cap mar fora de perill en tot el planeta.
Arreu del món, l'escalfament de l'aigua va més ràpid del que es preveia, augmenta la contaminació i es perd diversitat.
I ens fixarem també en els incidents que hi va haver al ple municipal ahir a Torelló, a Osona.
200 persones van protestar a la sala de plens pels problemes derivats d'ocupacions il·legals al centre del poble després que circulés entre els veïns una trucada d'una afectada a la policia local en què la gent admetia que no hi podia fer res.
Torelló, Albert Prat.
Els veïns més directament afectats pels incidents es desmarquen de la protesta majoritària d'ahir, en la qual es van sentir proclames contra la comunitat musulmana i es van deixar veure alguns simpatitzants d'Aliança Catalana i del PP, malgrat que aquests dos partits no tenen representació al consistori. En declaracions a 3CAT Info, l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, lamenta que s'hagi instrumentalitzat la protesta i promet més mà dura contra els delinqüents.
Més pressió policial i treballar colze a colze, els veïns, nosaltres, Mossos d'Esquadra, perquè tenim una justícia que no ens hi acompanya.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb la prèvia del Barça-PSG de demà.
Acaben de parlar el tècnic blaugrana Hansi Flick i també Pedri, el migcampista, creu que demà es juga un dels millors partits de futbol que hi ha actualment.
Si no es el mejor, uno de los mejores. El París es un equipo que es uno de los mejores equipos del mundo y nosotros, pues, yo considero que somos el mejor, así que creo que va a ser un espectáculo.
El PSG arriba avui a Barcelona amb 4 baixes, sense Dembélé, Marquinhos, Doué ni Carabasquet. I el Madrid juga aquesta tarda amb l'Almaty, partit de Champions, i també aquesta tarda Barça-Poel de Tel Aviv, partit d'Eurolliga, que podreu seguir per l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb retencions provocades per diverses incidències a l'AP7, encara un carril tallat a Castellbisbal, direcció Barcelona-Girona, on prop de les 12 del migdia han topat dos camions de gran tonatge, un dels quals transportava porcs. Els animals han quedat a dins el remolc del camió. Els conductors han tingut ferides lleus, segons informen des de trànsit. Treballen per a retirar els dos vehicles i a 8 quilòmetres de cua compacta des de Gelida. Per això es recomana fer servir vies alternatives, com ara l'autovia 2, túnels del Garraf de peatge o BLN 340. També cues a l'autovia de Castelldefels, la C31, de Viladecans a Sant Boi, direcció Barcelona, a causa d'un accident amb un autobús implicat com a mínim, i a la C32, l'autopista del Garraf, entre Gavà, aturats entre Gavà i Viladecans, també d'entrada a Barcelona, per un altre autobús, en aquest cas avariat.
I ens falta el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia i bona hora.
Hem explicat que la situació de pluges que vam tenir al Delta de l'Ebre i després també a València ara s'ha traslladat cap a les Balears. Hem de patir?
A la zona d'Eivissa i Formentera fins a les 3 de la tarda, avís vermell en el cas de l'advertiment de l'Agència Estatal de Meteorologia, i després, durant la tarda, es baixa a groc. I és que va menys la precipitació, però ni de bon tros es pot baixar la guàrdia. Es porten a Eivissa Vila, a la població, 238 litres per metre quadrat. És el seu rècord diari. La majoria han caigut en 6 hores i hi ha molta irregularitat. Fins i tot ha plogut amb ganes el lloc més sec de les Balears, que és Formentera, 48 litres per metre quadrat, a Sant Francesc. La previsió a Catalunya ja és molt més tranquil·la. Tarda de sol, nuvolades a prop de la serralada prelitoral, Pirineu i Prepirineu, i en el cas del Pirineu Oriental, algun ruixat aïllat. Més caloreta de dia.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. El pla de pau per Gaza, presentat ahir per Donald Trump, es comença a igualir abans fins i tot que Hamas pugui dir si l'accepta o no. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha advertit que no vol un estat palestí ni tampoc retirar els seus soldats de la franja de Gaza. Uns matisos que no han evitat el rebuig dels ministres ultras. També rebutja el pla la jihad islàmica, mentre la principal facció palestina, Hamas, l'estudia. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
Bon dia. Després de veure com era Donald Trump i no ell qui anunciava que Israel donava suport al pla, Netanyahu va voler mostrar que tenia la paella pel mànec. Es va voler dirigir sobretot als seus socis de govern d'ultradreta, que li demanen que aprofiti l'oportunitat de conquerir la franja sencera. En un missatge a les xarxes, en hebreu, Netanyahu va posar els punts sobre diverses is de la proposta.
Em diuen, has d'acceptar les condicions de Hamas, retirar tots els soldats de la franja. En absolut, no passarà. Al contrari.
Contemples la creació de l'estat palestí?
De cap manera. Ni tan sols està escrit a l'acord. Ja ho vaig dir, que ens hi oposaríem amb totes les forces.
El punt 19 de l'acord parla d'un camí per a l'establiment de l'estat palestí, però està escrit tan en condicional que Netanyahu ni el contempla. I aquí, precisament, és on hi ha la clau de volta de la decisió de Hamas, en les demostracions passades que la paraula d'Israel i, sobretot, la seva interpretació del que s'acorda és molt volàtil. Per això els islamistes encara no han contestat. De moment, avui es reuneixen a Doha amb delegacions negociadores de Qatar i Turquia. Saben que estan entre l'espasa i la paret, o accepten, o Israel tindrà via lliure per fer el que vulgui a Gaza. Però alhora, els seus aliats dins la franja avisen del possible engany. Tant la jihad islàmica palestina com el Front Popular d'Alliberament de Palestina creuen que el pla és, en realitat, un full de ruta per continuar l'agressió contra el seu poble.
Com deia el Jordi Brascó des de Jerusalem, aquesta tarda hi ha aquesta trobada a Doha de membres de Hamas amb països que han valorat positivament l'esforç de Donald Trump i que han mostrat predisposició a treballar per concloure un acord i garantir que es compleixi. És una manera suau de posar pressió a Hamas, just quan s'apropa el segon aniversari de l'inici de la guerra, Albert Manyà.
Molts elements dels 20 punts continguts en el pla havien estat recollits en diverses propostes anteriors d'alto el foc durant aquests 2 anys, acceptats i després rebutjats tant per Israel com per Hamas. Ara el moviment islamista té al davant el repte de no entrar en col·lisió amb els països àrabs de l'entorn. La diplomàcia qatariana explica la situació.
Encara és massa aviat per parlar de les respostes, però som realment optimistes que aquest pla, com hem dit, és exhaustiu. La delegació l'està estudiant ara amb responsabilitat i continuarem comunicant-nos amb ells durant la reunió que tindrà lloc aquest vespre.
El document preveu l'entrega de tots els hostatges en 72 hores, vius o morts, un govern tecnòcrata supervisat per Trump i la desaparició de facto de Hamas. Teòricament, Israel no s'annexionarà a Gaza i no s'obligarà cap palestí a marxar-ne. Kayet Hamad, periodista i traductor de Gaza, no se'n refia. Són declaracions al matí de Catalunya Ràdio.
És un pacto de submissió i rendició. I, aunque no lo fuera así, yo no me fío nada. Este Trump dice al mediodía una cosa, por la tarde cambia de opinión, y Netanyahu mucho menos.
La Comissió Europea ho veu com una oportunitat i diferents líders europeus també han celebrat la iniciativa de Trump.
Doncs el govern espanyol ha rebut dividit aquest pla de pau per Gaza. El president Pedro Sánchez, també el seu ministre d'Exteriors, celebren que per primera vegada hi hagi una proposta per aturar els atacs israelians. Però els seus socis d'executiu, Sumar, es distancien i ho veuen una imposició. El Partit Popular ja ho ha aprofitat per qüestionar l'estabilitat del govern. Palau de la Moncloa, Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez i el ministre d'Exteriors guarden la posició institucional del govern espanyol, alineada amb la d'Europa, saluden, i és la paraula que han triat, la proposta, i que per primer cop hi hagi un pla per la pau, i el ministre José Manuel Álvarez demana, sense entrar en molts detalls, aprofitar-lo.
Todo aquello que sirva para terminar con esta masacre de inocentes, desde luego que es algo que uno tiene que apoyar como hace España.
Una posició que ha molestat a l'altra pota del govern espanyol, a Sumar, que discrepa de Sánchez, i Yolanda Díaz li reclama que no es conformi amb la solució de Trump, que, segons ella, perpetua l'ocupació i margina els palestins.
Gaza aparece com un solar a repartir, no como la tierra de un pueblo con historia y con dignidad. Europa y la comunidad internacional no podemos legitimar esta farsa.
La Moncloa minimitza el xoc, recorden que Sánchez està compromès amb els dos estats i el reconeixement del poble palestí, però la divisió ha donat nous arguments al Partit Popular per tornar a atacar avui el president espanyol.
El senyor Sánchez no gobierna su gobierno y que la señora Yolanda Díaz no gobierna su partido. En definitiva, esto es un desgobierno hipócrita. Cada uno está diciendo lo que le interesa para su electorado y lo que menos le importa es la solvencia internacional de España.
El líder del PP, que ha valorat per sobre la proposta de Trump, ha dit que és una oportunitat per parar el disbarat a Gaza. Avui és disbarat, la paraula que ha triat Feijó, ni massacre, ni molt menys genocidi.
I a tot això, el govern espanyol investigarà les empreses que promocionin productes i serveis fets en territoris palestins ocupats per Israel. Pablo Bustinduy és el ministre de Consum.
La voluntat, expressada reiteradamente por este ministerio, es bien clara. Ninguna empresa que opere en España puede tener sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino. No es algo tolerable.
Mentrestant, Metges Sense Fronteres reclama al govern espanyol que redobli la pressió internacional contra Israel, a qui acusen de cometre un genocidi a Gaza. Fa dues setmanes que l'organització humanitària ha aturat les seves operacions a la capital de la Franja davant l'ofensiva terrestre de l'exèrcit israelià. Madrid, Dani Sainz de Aja.
La proximitat de les bombes i dels tancs fa que ja no siga segur ni per als pacients ni per als treballadors, explica Esperanza Santos, coordinadora d'emergències de Metges Sense Fronteres, que acaba de tornar de Ciutat de Gaza i que relata que els espera al 500.000 de civils que no han pogut marxar.
No solo va de que destruyen tu casa, no solo te puede caer una bomba encima, no solo puede haber pues eso, una entrada con tanques. Eso significa también el bloqueo completamente de servicios. No se puede ya más distribuir agua potable en la ciudad de Gaza. El acceso de comida está completamente bloqueado también por el gobierno de Israel.
Una situació que ja s'ha viscut en altres zones de la franja que, com ha pogut comprovar, han quedat totalment arrasades. Per això, des de l'ONG, demanen amb urgència un alto el foc i l'entrada massiva d'ajuda humanitària.
I mentrestant, més de 600 entitats d'arreu de Catalunya s'han sumat a la manifestació d'aquest dissabte a Barcelona en suport a Gaza i contra l'ofensiva d'Israel. A aquesta manifestació s'hi ha afegit també la convocatòria d'una vaga parcial pel poble palestí el dia 15 d'octubre. D'aquí un minut serà un quart de 3 de la tarda. Alerta vermella a les Pitiuses per pluges torrencials. Els bombers han hagut de fer diversos rescats de persones a cotxes i habitatges d'Eivissa i de Formentera, segons que ha informat el Consell Insular. Hi ha diverses carreteres tallades, s'han suspès classes a escoles i universitats i s'han registrat inundacions a l'Hospital de Can Misses. Protecció Civil demana molta prudència perquè es calcula que seguirà plovent bé fins les 4 d'aquesta tarda. Corresponsal a les Illes, Bruno Fortea.
I seguirà plovent i, de fet, amb molta força. Avui la ciutat d'Eivissa ha batut el seu rècord històric de pluja registrada en un sol dia. Més de 230 litres per metre quadrat. Això per dimensionar-ho molt més que el que havia plogut fins ara en el que va d'any. Hem de tenir en compte que enguany està sent un any molt sec a Eivissa. De fet, últimament no hi havia plogut gens, està en alerta per sequera a l'illa i avui, doncs, han viscut la situació completament oposada, amb inundacions, sobretot molt concentrades a la vila d'Eivissa, a la capital, inundacions que, com deies, han fet activar els serveis de bombers amb rescats de persones que han quedat atrapades i que en baixos, en cotxes, en ascensors, i que també han obligat a suspendre les classes per aquesta tarda. I en aquest sentit, el cap dels bombers a Eivissa ha demanat, si us plau, als pares que no s'apropin a les escoles a recollir els seus infants.
Ha habido centros educativos que han empezado a llamar a los padres para que fueran a por sus hijos y esto es lo que no hay que hacer. Debemos de permanecer todos en nuestros puestos de trabajo y en nuestras viviendas, en sitios seguros. En el caso de que se estén inundando algunos de ellos, pues buscar el punto más alto de la misma.
Les autoritats demanen això, evitar desplaçaments, evitar-los com a mínim fins les 3-4 de la tarda, que és quan l'Agència Estatal de Meteorologia posarà fi a aquest episodi d'alerta vermella per pluges torrencials a Eivissa i també a Formentera.
I al País Valencià, municipis com ara Cullera o Sueca se centren en la neteja dels carrers i els baixos negats per l'aigua que ha deixat el temporal. Durant l'episodi s'han registrat mig miler d'incidències, cap amb afectacions greus personals. Per precaució, una cinquantena d'escoles i d'instituts no han obert tampoc avui. A Paiporta i a tots els municipis afectats per la dana de fa 11 mesos, els veïns han viscut l'aiguat amb especial preocupació. Enviat especial a Paiporta, Miquel Jarque, amb el suport tècnic de Ferran Guerrero. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, Òscar. El temporal, efectivament, s'allunya del País Valencià, deixa 514 incidències, un despreniment d'una teulada a Castellà i un talús del barranc del Pollo a Picanya, que també ha caigut, són els fets més destacats. Aquí a Paiporta tothom s'atura davant el barranc del Pollo i mira el cabal, que ara és de pocs centímetres. La situació no té res a veure amb el que van viure els veïns fa 11 mesos, però, com ens ha explicat la Teresa, la pluja de les últimes hores els ho ha fet reviure tot.
Jo ahir estigui desposeït, estigui tot el dia... Senyor, tornarà a entrar, senyor, tornarà a entrar. En lo que mos ha costat, bueno, pues això, estàs intranquil·la, no dors. Jo després ahir a les 4 del matí estava dansant per ma casa, perquè és que no se pot dormir. Això no mos es va oblidar a ningú. I la meva sensació és la sensació del 90% del poble. Ahir estàvem tots assustats, ahir no, després ahir.
En aquest sentit, l'alcalde de Paiporta, Vicenç Siscar, ha demanat responsabilitat als mitjans de comunicació.
Ahir me comentaven molts veïns de Paiporta que havien rebut criades de, pues de familiars de, jo sé, Ciudad Real, de Cuenca, d'altres zones d'Espanya, preguntant, oye, ¿estáis bien? Porque han dicho en la tele que están evacuando. Els bulos no ens ajuden gent i mareixen moltíssim a la gent.
Molt encaminats cap a la normalitat, demà es preveu que les classes reprenguin per als gairebé 180.000 alumnes que avui no han anat a les aules. També reobriran les universitats a la ciutat de València.
I a Catalunya, avui el Montsià i el Baix Ebre també han recuperat la normalitat després del pas d'un temporal que ha deixat les pluges més intenses des de fa dècades. Els ajuntaments encara estan recollint i quantificant els danys que bàsicament han estat de caràcter lleu i s'han concentrat a les zones rurals. Tortosa, Jordi Barranca.
Bon dia. En punts com Amposta, els Alfacs o també l'Aldea va ploure en tan sols un dia més del que portaven acumulat des de principi d'any. Malgrat aquestes pluges tan intenses, els danys són bàsicament lleus. Amposta, el consistori encara està fent recompte i quantificant els desperfectes ocasionats. En molts casos, el que ha quedat afectat han estat bàsicament els camins rurals. Això s'explica en part pels projectes de drenatge i canalització que s'han fet els últims anys en municipis com Amposta o Deltebre. Sentim Adam Tomàs i Lluís Soler, que en són els alcaldes.
És algo que costa. Costa explicar a la ciutadania perquè estem invertint tants recursos aquí. Per exemple, cada vegada plou més i nosaltres cada vegada ens inundem menys.
De l'altra banda, l'adequació
de tots els sistemes de pluvial, que n'hi ha molts que estan malament i que obstaculitzen l'evacuació de les aigües. Aquesta dotació i actualització de xarxa de pluvials necessita una inversió important.
Precisament avui dia, en què s'ha recuperat la normalitat i han reobert les escoles, s'ha fet a les vegueries de les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i també al Penedès una nova prova del sistema d'alertes de protecció civil. Amb la d'aquest matí ja són 21 les vegades que s'han enviat alertes aquí, a l'extrem sud del país.
I a tot això, el novè informe de Copernicus sobre l'estat dels oceans confirma una acceleració de l'escalfament i de la pujada del nivell del mar i constata que ja no hi ha cap conca marina fora de perill, Montse Poblet.
L'estudi, fet amb la col·laboració d'una setantena de científics de tot el món, constata que totes les conques marines estan afectades per la triple crisi que pateix el planeta: canvi climàtic, contaminació i pèrdua de biodiversitat. L'escalfament de l'aigua del mar va més ràpid del que es preveia, amb rècords de 21 graus a la superfície, 0,35 watts per metre quadrat de calor acumulada i onades de calor marina d'una freqüència i intensitat mai vistes, com els 300 dies amb temperatures per sobre del normal registrats a l'Atlàntic Nord. Associat a aquest increment general de la temperatura de l'oceà, hi ha la pujada del nivell del mar a un ritme inèdit de més de 4 mil·límetres cada any a l'última dècada. Karina von Schuckmann és la directora de l'informe.
Tots els països europeus amb altes densitats de població, amb més de 200 persones per quilòmetre quadrat vivint a prop de les costes, estan experimentant una pujada del nivell del mar més ràpida de la mitjana global.
De l'escalfament també se'n deriva la pèrdua de biodiversitat que, segons Copernicus, ja pateixen tots els mars del planeta. Ara mateix, el 10% de les àrees marines més vulnerables ja tenen temperatures per sobre del normal, que provoquen mortaldats en coralls i posidònies, entre moltes altres espècies.
Passant 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda, avui el Consell de Ministres ha fet un pas endavant contra l'anomenada violència vicària, la que infligeix la parella o exparella fent mal a la dona a través dels fills en comú o algun altre familiar. El govern, amb aquest avantprojecte, modifica 4 lleis, el Codi Penal i el Codi Civil, de manera que es tipifica com a delicte específic amb penes de fins a 3 anys de presó. També hi haurà l'obligació d'escolaritzar els nens abans d'acordar un règim de guàrdia i custòdia. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, explica que l'objectiu primordial és protegir les víctimes. En aquest sentit, no es podrà publicar res sobre un cas de violència vicària, com es volia fer amb l'assassinat que va cometre José Bertón contra els seus fills de 6 i 2 anys.
Proteger a las víctimas, pero también concienciar a la sociedad española sobre la necesidad de acabar con estas violencias tan radicales, tan salvajes, tan absolutamente inconcebibles.
Es modifica el Codi Civil per tal que s'escolti els nens i perquè reforci la fonamentació i la motivació quan s'estableixi el règim de visites i la comunicació amb el progenitor.
Escuchar al menor debe de ser la norma, debe de ser lo normal en cualquier proceso en el que se esté hablando de la tutela, de la custodia, etc.
Redondo afirma que és un avantprojecte pioner a Europa. Aquest any, arreu de l'Estat, hi ha hagut 3 nens que han mort arran de la violència vicària. Des del 2013 han estat 65.
Per cert, el Consell de Ministres també ha aprovat avui que la reforma del registre horari es pugui fer per la via d'urgència, amb la intenció que entri en funcionament abans que s'acabi l'any. És la via que ha trobat el govern espanyol per superar la derrota al Congrés dels Diputats de la seva reforma laboral i garantir el control efectiu de la jornada que fan els treballadors. Yolanda Díaz és la ministra de Treball.
En España se hacen más de 2,8 millones de horas extraordinarias no pagadas cada 7 días. Es dinero y tiempo que es vuestro, que os pertenece y que ahora vamos a proteger.
D'aquí a 7 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida més coses. Començarem anant a Torelló.
Catalunya migdia.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Professionals de la construcció i la reforma, sabem que sou perfeccionistes i no deixeu res a l'atzar. I per poder continuar fent els projectes amb la màxima qualitat, teniu al vostre costat Obramat, amb tot el que necessites per als teus projectes de reforma en un sol lloc, als millors preus del sector i amb estoc sempre disponible. On compren els professionals? Obramat.
Hola, sóc la Meritxell Virgili, de l'oficina del RAC de Vic.
I jo sóc el Pol Colom, de l'oficina de la Sagrada Família.
Si vols l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més...
I des de només 18 euros al mes...
Escull l'assegurança de salut del RAC, amb tota confiança. RAC, hi som per ajudar.
El dimecres 8 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 42a gala Campions amb Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness, Nutrisport i CaixaBank.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Això va passar ahir al ple municipal de Torelló, a Osona. L'extrema dreta va intentar abanderar la protesta d'unes 200 persones que van irrompre el ple municipal amb crits contra l'alcalde d'Esquerra Republicana. L'acusaven de no tenir prou efectius policials per combatre les ocupacions de pisos al poble. L'endemà dels incidents, l'alcalde ha explicat a 3Cat Info que ara la prioritat passa per rebaixar la tensió i allargar la mà als veïns afectats. Torelló, Albert Prat.
Què tal? Bon dia. Sí, tot i que no té representació al consistori, Aliança Catalana es va fer seva la indignació veïnal contra 3 ocupacions, 2 robatoris i el tràfic de drogues al centre del poble en els últims dies. Entre el públic es van deixar veure alguns representants comarcals del partit ultra i es van escoltar proclames racistes contra la comunitat musulmana.
Teniu capacitat de reprogramar? Sí o no? Encara no la teniu? La reclamem al veí? Ja teniu un dia.
En total, unes 200 persones, convocades a través de les xarxes socials, van rebentar l'inici del ple i entre els quals també hi havia l'exalcalde de Convergència i simpatitzants del PP. En canvi, no hi havia els veïns del carrer Sant Josep, el punt més calent dels últims fets delictius. Aquests es van quedar fora de la sala de plens per denunciar la politització de la protesta i van entrar tan bon punt, van marxar el gruix dels indignats, tal com explica una de les veïnes del carrer, Roser Mas.
En el moment en què es podien dir coses, érem del carrer 3 i altres veïns eren 8 o 9, en total dels veïns, dels 200 que hi havien anat a escridassar un ajuntament que poques competències té en aquest tema.
Des de l'equip de govern lamenten la irrupció de l'extrema dreta enmig d'una problemàtica, la de les ocupacions conflictives i la multireincidència, que no és aïllada d'aquest municipi. En declaracions a aquesta emissora, l'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, evita valorar la protesta d'ahir i promet més madura.
Poder fer que aquests veïns doncs, puguin estar al carrer, al seu espai, al seu barri, amb tranquil·litat, i per fer això doncs, el que farem és més pressió policial i treballar colze a colze, els veïns, nosaltres, Mossos d'Esquadra, perquè tenim una justícia que no ens hi acompanya.
Arran d'aquests fets, els Mossos han reforçat la seva presència als punts més crítics, mentre l'Ajuntament busca una solució a mig termini perquè ha tocat sostre amb la contractació de més policies locals.
Mentrestant, el govern de Salvador Illa es compromet a complir els acords amb els socis d'investidura sobre el finançament singular o l'habitatge per poder començar a negociar amb Esquerra i amb els comuns els pressupostos de l'any 2026. Ara bé, la consellera portaveu, Sílvia Paneque, no hi posa data. Palau de la Generalitat, Jordi Corbalán.
El calendari colla, però els socis d'investidura no volen asseure's a negociar fins que hi hagi avenços en el finançament singular i en matèria d'habitatge. La portaveu del govern diu que treballen per complir amb tots els acords amb els socis d'investidura, però admet que no hi ha calendari per portar els pressupostos al Parlament.
Hi ha una data per la proposta inicial, no hi ha data encara determinada, sense poder-li acotar un calendari, ni de quan entrarà en tramitació, ni de quina manera, si hi haurà acord previ o no. Sense poder-li acotar això, sí que li puc dir que estem treballant amb la proposta interna, amb el finançament singular per Catalunya i amb els acords d'investidura.
Fins i tot, el govern manté que hi ha marge per complir l'acord amb Esquerra per tal que la Generalitat participi en la governança de l'aeroport de Barcelona. Això després que el president d'AENA, Maurici Lucena, digués que el marc legal actual no permet una governança catalana.
De la mateixa manera que no es pot parlar d'un traspàs 100% de l'aeroport de Barcelona, sí que es pot parlar de millorar la governança de l'aeroport de Barcelona. Aquest és el camp de joc que tenim.
D'aquí poc menys d'una hora, primera sessió de control del curs polític al president Illa al Parlament.
Tornem a la informació internacional, perquè Vladimir Putin felicita els seus ciutadans per la commemoració del tercer aniversari de l'annexió de les regions ucraïneses de Donetsk, Lugansk, Kherson i Zaporizhia amb els referèndums que per Kiev i els seus aliats van ser il·legals i coercitius. Els habitants d'aquestes regions es queixen, a més, de les condicions del dia a dia. Moscou, Cristina Solías, bon dia.
Bon dia. Vladimir Putin ha batejat aquesta efemèride com el dia de la reunificació, ignorant que 3 anys després encara no controla del tot les 4 regions annexionades a la Constitució.
En referèndums celebrats al Donbass i a Nova Rússia, milions dels nostres compatriotes van triar lliurement i independentment el seu futur.
Ara bé, la vida als territoris ocupats, sobretot a Donetsk, és molt pitjor que ara fa 3 anys. Els atacs ucraïnesos sovint els deixen sense llum, però des d'aquest estiu el problema més crític ha estat l'abastiment d'aigua. Cada setmana es formen llargues cues per aconseguir-ne i els veïns esperen durant hores que els arribin les garrafes en camions un cop cada 3 dies. La canalla, fins i tot, ha enviat vídeos a Putin.
Oncle Putin, vostè és el més important d'aquest món. Alguns somiem tenir un gosset, d'altres un telèfon nou, però nosaltres somiem amb l'aigua. Salvi'ns.
Spasitenas. Els bombardejos ucraïnesos a les refineries russes han fet que també hi hagi escassetat de benzina. A Crimea, des d'ahir, fins i tot es limita el carburant a 30 litres per persona i dia, amb uns cupons de racionament propis d'altres èpoques.
En punt, 2:45. Tornem a Catalunya perquè aquest any s'ha graduat la primera promoció en intel·ligència artificial de Catalunya. Són uns 90 alumnes de la UPC i la UAB, les dues universitats públiques que van impulsar aquest nou grau ara fa 4 cursos, Sara Canyeter.
Sí, una primera promoció que arriba en ple boom de ChatGPT, una aplicació que diuen és només una petita part de totes les possibilitats que ofereix la intel·ligència artificial, que es pot aplicar a àmbits tan diversos com la salut, el transport o la moda. Un exemple el trobem en aquest projecte que l'Eva Saravia va fer durant la carrera.
Vaig fer un projecte que la intenció era entrenar un model perquè sigués capaç de mirar radiografies i trobar-hi problemes, per tant, que els metges no haguessin d'estar mirant totes les radiografies que feien i anar una per una, sinó directament aquelles que tenien doncs, un petit problema i així se'ls reduïa el temps de la feina.
La demanda laboral d'aquest perfil de professionals és altíssima. Els contracten fins i tot abans que acabin els estudis i sovint per liderar projectes. És el que li ha passat a la Llum Fuster, que s'ha quedat treballant a l'empresa on ha fet les pràctiques.
Bé, jo vaig començar com a primera persona específicament d'intel·ligència artificial a l'equip de qualitat i ara som un equip de 4 persones que bàsicament desenvolupam projectes interns dins l'empresa per ajudar en el dia a dia, per automatitzar alguns processos, però amb mètodes d'intel·ligència artificial.
L'interès per aquests estudis creix i aquest curs la meitat dels estudiants que han demanat plaça en primera opció s'han quedat fora. Com passa amb altres carreres de l'àmbit tecnològic, segons dades de les universitats, només 3 de cada 10 estudiants són noies.
La cúpula del Banc Sabadell previsiblement tornarà a refusar avui l'oferta de compra del BBVA. Aquesta tarda el Consell d'Administració de l'entitat vallesana es reunirà amb analistes i amb inversors i els justificarà el seu rebuig en escurar.
S'han de pronunciar sobre l'última oferta que els ha plantejat l'entitat basca i que millora un 10% l'anterior. Tant el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, com el conseller delegat, César González Bueno, la consideren insuficient i recomanen als accionistes que no l'acceptin. Més dubtes hi ha sobre què defensarà l'empresari mexicà David Martínez Guzmán. Té un seient al Consell d'Administració perquè és l'accionista minoritari amb més pes al Banc Vallesà. Va ser l'únic que es va abstenir a l'anterior votació, però perquè el preu no li semblava suficient. Tot plegat després que ahir el BBVA afegís un ingredient més a l'equació per intentar seduir els petits accionistes del Sabadell. El Banc Basc va anunciar el pagament d'un dividend rècord just després de finalitzar l'OPA. El termini d'acceptació d'aquesta oferta s'acaba, recordem-ho, el 10 d'octubre.
I l'Euríbor, l'indicador més utilitzat a la revisió de les hipoteques, puja per segon mes consecutiu, Joan Garcia.
Sí, tot i que molt lleugerament. Ha tancat el setembre el 2,17% de mitjana. En tot cas, està més barat que fa un any, quan fregava el 3%. Això vol dir que qui hagi de revisar el seu préstec en funció d'aquesta dada, encara s'estalviarà uns diners a la quota. Per a una hipoteca de 180.000 euros a 25 anys, estaríem parlant d'un estalvi d'uns 880 euros a l'any.
I el Congrés del Sector Immobiliari de District ja funciona a ple rendiment a Fira de Barcelona. Més de 2.500 inversors vinguts de tot el món, inclosos centenars de fons, i exploren les oportunitats de negoci a Catalunya. Un saló que ha obert aquest matí sense la imatge de protestes que hi havia altres anys, Sara Riera.
A The District tothom va boig per treure'n alguna cosa, les immobiliàries i els promotors capital pels seus projectes i els inversors negocis que donin rendibilitat als seus diners. Converses constants davant dels estands, mentre a l'auditori es fan conferències sobre tots els nínxols de mercat possibles.
És una empresa de financiació alternativa en projectes immobiliaris, tant en deuda com en equity, y bueno, fuimos a una feria en Madrid que se llama SIMA hace unos meses y la verdad que nos fue de maravilla y buscamos un poco aquí algo similar, ¿no?
En Moi3 lo que hacemos es financiar a promotores inmobiliarios con fondos propios, vendría a ser con capital privado.
Yo soy Braulio, de Estia Inversión Patrimonial, venimos de Sevilla. Básicamente convertimos edificios históricos a apartamento turístico.
De districte ha obert avui de la manera més plàcida possible, amb cap manifestant. La Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya ha informat que estan centrats en les protestes a favor de la causa palestina. Això sí, han denunciat que el Saló no ha vetat la presència de fons d'inversió israelians.
Passant 5 minuts a 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto, caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Et comprem el cotxe. Vender mi coche. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicoche.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Passen 6 minuts de 2:15. Reus al Baix Camp estrena el New Art Centre, dedicat a l'art digital i tecnològic. És un espai de 3.000 metres quadrats que vol ser referent de la creació i les exposicions permanents d'aquest tipus d'art al sud d'Europa. Tarragona, Manel Sastre.
Amb una inversió de prop de 2 milions d'euros, el centre té 3 espais expositius i una sala de formació-taller concebuda com un gran espai per la producció d'artistes. Aquesta és una de les joies del projecte, que també inclou un magatzem visitable de 1.500 metres quadrats que ja agrupa 200 obres. L'espai vol ser un referent mundial en el seu àmbit i aspira a ser l'avantguarda de l'art tecnològic, creant un ecosistema viu i un pol europeu d'innovació cultural i científica, segons el seu director, Vicente Matallana.
Un organismo vivo, un sistema en funcionamiento. No es solo un edificio de 3.000 metros cuadrados con salas, talleres, laboratorios, es una arquitectura operativa donde todo está conectado y se activa con la presencia y el trabajo de artistas, técnicos, comisarios, instituciones y público. Lo sistémico no suma partes, crea vínculos.
El centre està situat en un antic magatzem industrial entre Reus i Constantí. La primera exposició que s'hi pot veure és un viatge pels 60 anys d'història de l'art tecnològic. Recull 27 peces amb pantalles i projeccions lumíniques interactives.
Amplificar la veu i el paper dels joves en la configuració de l'agenda cultural global. Aquest és un dels objectius de Mundia Youth, una conferència que es fa en el marc de Mundia Cult, que reuneix 65 joves líders, creadors, activistes, pensadors i gestors culturals de totes les regions del món que des d'ahir intercanvien idees sobre el present i el futur de la cultura. És la primera vegada que es fa. Barcelona, Montse Camps.
En un món on ressonen constantment paraules com guerra o desastres naturals, els joves volen ser protagonistes i aprofiten aquesta primera edició de Mundia Youth per fer un pas endavant i alçar la veu, com ha explicat a Catalunya Ràdio Phoebe Kirkup, una de les coordinadores de Mundia Youth.
Creo que la juventud es un grupo que tienen mucha capacidad y a veces no están incluidas muchísimo en los sistemas.
Una de les preocupacions és acostar els joves a les institucions en un moment en què hi ha desconfiança. Ho deia també aquesta emissora Giulia Tariello, delegada de la Joventut de la Unió Europea davant les Nacions Unides.
Para encontrar nuevamente esta confianza y realizar que las instituciones están ahí para los jóvenes y que nosotros podemos ser parte de esta nueva sistema construido juntos.
Acció climàtica, intel·ligència artificial i drets culturals són altres temes que preocupen els joves. David San Juan, membre del Comitè de Relacions Institucionals del Consell de la Joventut Espanya, demana que la cultura tingui un paper clau.
Y yo creo que hoy más que nunca, en un momento que vivimos unas sociedades cada vez más polarizadas, cada vez más extremistas, la cultura es la única herramienta que nos permite ser como somos y poder expresarnos como queremos. Hay una verdad, unas medidas tangibles, un impacto directo.
Les conclusions dels debats de Mundia Youth es presentaran demà davant la sessió de clausura de Mundia Cool.
I una cosa més abans dels esports. L'estrena europea del documental sobre el concert de Depeche Mode a Ciutat de Mèxic serà un dels moments especials de la pròxima edició del Festival Inèdit, que es farà a Barcelona entre finals d'octubre i principis de novembre. La programació, que s'ha anunciat avui, inclou més de 70 documentals sobre figures de la música com John Lennon, Boy George, Joan Dausà o Víctor Nubla. Barcelona, Marc Garriga.
Entre els documentals que es projectaran a la 23a edició de l'Inèdit hi haurà 17 premiers mundials i 4 d'europees. D'aquestes, una serà una cinta molt especial sobre el recent concert de Depeche Mode a Ciutat de Mèxic, però també la cinta inaugural, que serà la seqüela de la comèdia de culte Spinal Tap, o la de clausura We Want the Funk, una anàlisi profunda sobre el gènere des de tots els angles possibles. També hi haurà pel·lícules sobre el geni d'All Dirty Bastard, l'ex del col·lectiu Wu-Tang Clan, sobre les dones que van influir en la música de Jeff Buckley o sobre figures de la música espanyola i catalana com Leiva, Miquel Erenchun, Joan Dausà o Tete Montoliu. El director artístic del certamen, Toni Carol, ha concretat a 3cat.info els convidats més destacats d'aquesta edició.
Podríem destacar que tindrem l'estrella del tecno de Detroit com Carl Craig, l'Alba Flores, una pel·lícula sobre el seu pare Antonio Flores, Harley Flanagan, líder d'un grup de mític del hardcore punk com Cro-Mags, Víctor Manuel, Joan Dausà, el gitano de Balaguer, l'Esmerala, i directors com Isaki La Cuesta, Elena Molina, Maria Valverde...
Com a curiositat, hi haurà títols per descobrir artistes eclipsats per altres més mediàtics, com Warren Ellis, la mà dreta de Nick Cave, Glenn Matlock, el baixista dels Sex Pistols, o Paul Di'Anno, el primer cantant oficial d'Iron Maiden.
Catalunya migdia.
Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Paris Saint-Germain ja ha aterrat a Barcelona per enfrontar-se demà al Barça.
Ha arribat fa poca estona i ho ha fet amb 4 baixes destacades, entre elles la ja sabuda de Dembélé. Juga el Barça-PSG, que des que es va fer el sorteig de la fase de la Lliga de la Champions és un dels partits més esperats pels culers. Els dos equips arriben amb baixes destacades, sobretot l'equip de Luis Enrique, però tot i així els protagonistes qualifiquen el partit com un dels millors partits de futbol que es pot veure actualment. Han parlat fa una estona el tècnic blaugrana Hansi Flick, també ho ha fet Pedri. Joan Fitó, com afronta el vestidor a aquest enfrontament?
Doncs amb moltes ganes, i et diria també que amb moltíssima ambició, tots dos, Flick i Pedri, parlen de partit gran. Flick no s'ha volgut treure favoritisme, diu l'alemany que han de sortir per totes des del principi, tot i que els últims precedents a Barcelona amb el Paris Saint-Germain són dolorosos pel Barça. Tot i això, el tècnic blaugrana ho té clar, el de demà és un dels millors partits que es pot veure a la Champions.
We don't know that.
No sabem si ens arriba en el millor moment. No ho sabem. És una competició diferent, juguem contra els millors equips d'Europa i ara juguem contra el millor equip de la temporada passada. És un equip de nivell mundial. Tenen un entrenador fantàstic i un equip fantàstic. Em va agradar molt el que vaig veure d'ells la temporada passada i també el que estic veient que fan ara. M'encanta el seu estil, com juguen a futbol. És un gran repte per a nosaltres i estem enfocats en aquest partit.
We are looking forward about this match.
Flick no ha donat pistes sobre l'11. Principals dubtes, qui serà la parella de centrals? Li han preguntat i no s'ha volgut mullar. I qui serà el nou? Diu Flick que durant els 90 minuts necessita tant a Lewandowski com a Ferran Torres. Demà llista de convocats. La novetat, en principi, serà Alejandro Valde. També ha parlat Pedri. El canari ha explicat que Flick li demana més, li exigeix més responsabilitat i li demana ser el líder, tot i que diu Pedri que no hi està acostumat.
He improved a lot, so this is what I want from him. Not only...
Pedri ha millorat molt, és el que li demano, el que vull d'ell. No només el que fa la gespa, amb la pilota és increïble. Per un equip és important tenir líders a la gespa i en la seva posició pot ser un líder, és important que ho sigui. De fet, forma part dels capitans, parlo molt amb ells i quan tenen una opinió clara la traslladen i la parlem. Això és bo. No es dediquen només a dir-me que tinc raó. Tenen opinions diferents i ho parlem. Això és important per mi i també ho és per als jugadors.
Different thoughts and we speak about this and for me it's important but I think also for the players it's important.
Són les paraules de Hansi Flick en relació a la resposta de Pedri que li han fet abans. Deia Pedri doncs, que Flick li demanava més i que el canari explicava, explicat en aquesta roda de premsa prèvia, que no hi estava acostumat. Després el tècnic blaugrana ha dit que Pedri ho ha de fer i que està preparat, el sentíem per fer-ho.
Doncs de seguida repassarem també les baixes del PSG, però Dembélé, vaja, ja fa setmanes que se sap que no podrà jugar, per tant, el duel de la pilota d'or no es podrà repetir al camp demà, sí que hi serà Lamine Yamal. Aquí avui, Flick, Fitó, ha enviat un missatge molt clar.
Sí, una de les respostes, si no la més interessant, de la roda de premsa, Lamine va tornar diumenge contra la Reial amb assistència i amb una actuació brillant, només sortia al terreny de joc. Avui li han preguntat a Flick si Lamine era el jugador més determinant del moment. Diu el tècnic que no li agrada parlar en aquests termes sobre els futbolistes, que té molts futbolistes que són molt determinants i que el que ha de fer Lamine és treballar.
Mira, per mi aquestes coses de super no m'agraden. Lamine és un jugador increïble, però al nostre equip tenim altres jugadors d'aquests. Té 18 anys i per mi ell ha de concentrar-se en treballar dur. I això no sempre és fàcil. Amb talent pots arribar a aquest punt, d'acord? Però si vols assolir un altre nivell, potser un o dos punts més, i ell és capaç de fer-ho, has de treballar dur. També va de defensar. No només ho necessitem d'ell, que és un gran jugador amb la pilota. Ho necessitem de tots, i això és el que fa la diferència.
Doncs tot això, pel que fa al Barça i al PSG, que ha arribat a Barcelona amb quatre baixes importants, dels dubtes que tenia Luis Enrique els darrers dies, un ha sortit cara i l'altre creu, Marcos García.
La creu és l'extrem georgià Kvaratskhelia, no jugarà demà. La seva baixa confirmada aquest matí s'afegeix a les que ja sabíem, Dembélé, Marquinhos i Doué. Per tant, són tres baixes importants en atac i una altra a l'eix de la defensa, que a més és el capità de l'equip francès. En canvi, la cara és Vitinha, viatja, com també ho fan Joao Neves i Fabián. Els tres no han entrenat igual que la resta els darrers dies. De fet, un i altre han entrenat de maneres diferents, però els companys francesos ens diuen que aquests tres, Vitinha, Joao Neves i Fabián, estan disponibles aquesta tarda a roda de premsa de Luis Enrique i de Hakimi.
Aquest Barça-PSG serà demà, però la segona jornada de la Champions comença avui, aquesta mateixa tarda. Ho fa amb el Madrid, jugant a 7.000 quilòmetres de distància al camp del Cairat Almaty, de Kazakhstan, encara amb la golejada encaixada al derbi contra l'Atlètic de Madrid a la Lliga, ben present a Udal Serra.
Però a part de passar pàgina del derbi, el principal mal de cap ara mateix de Xavi Alonso pel partit d'avui és la defensa, ja que té fins a 5 baixes, Militao, Rüdiger, Mendy i, en especial, la dels dos laterals drets, Carvajal i Alexander-Arnold. Això farà segurament que Valverde hagi d'ocupar una posició que no li fa gens de gràcia.
Es verdad que no me siento cómodo porque, como te digo, no crecí en esa posición y hay muchas cosas, muchas virtudes que uno no... yo por lo menos capaz no las tengo, como el de cerrar atrás el defensa, me cuestan muchas cosas, pero bueno, siempre intento dar lo mejor de mí. Demostrar actitud en esa posición y creo que por eso las cosas van bien en esa posición.
A banda del partit del Madrid al Kazakhstan, avui se'n juguen 8 més d'aquesta segona jornada de la Champions, d'entre els quals destaquem aquests: Chelsea-Benfica, Atlètic de Madrid, Eintracht de Frankfurt, Galatasaray-Liverpool o Inter de Milà, Slavia de Praga.
Nel 2019 si torna a parlare del futuro del Meazza e delle aree attorno. Inter e Milan vogliono uno stadio di proprietà.
Doncs ara que deia l'Eudal que juga l'Inter, això que des del 2019 reclamen tant l'Inter com el Milan i que ara sentíem, ja s'ha fet realitat. L'Ajuntament de Milà ha aprovat la venda de San Siro, Marta García.
El Giuseppe Meazza passa a ser dels dos clubs en una operació singular perquè tant l'Inter com el Milan compartiran estadi, com feien fins ara, vaja, però també compartiran la seva propietat. Inaugurat ara fa fa 100 anys, l'1 d'agost de 1925, naix només com a estadi del Milan, sobre un terreny propietat del president Piero Pirelli. S'inaugura en setembre del 2026 ja amb un derbi contra l'Inter, que acaba guanyant per 6-3. No serà fins al 1935 quan l'Inter fa de l'estadi també casa seua, després que l'Ajuntament de Milà compra l'estadi al Milan i ordena que els dos clubs el compartisquen. Ara, per 20 vots a favor dels 24 possibles, el consistori de la ciutat italiana ha donat llum verda a la venda de l'estadi al Milan i l'Inter en una decisió que se va materialitzar ahir, a altes hores de la nit, per 197 milions d'euros, salvant així l'oferta dels dos clubs que expirava just avui. Més enllà del futbol, el pròxim esdeveniment important en el Giuseppe Meazza no serà poca cosa. El 6 de febrer s'inauguraran allí els Jocs Olímpics d'hivern de Milà Cortina d'Ampezzo i després començaran les obres del nou San Siro.
11 minuts perquè siguin les 3 de la tarda. Fem una pausa i després... Comença l'Eurolliga de bàsquet amb el Barça com a únic català.
Catalunya migdia.
Abona't a la nova temporada del Liceu i viu la màgia de l'imprevisible amb l'Elisir d'Amore, Le Nozze di Figaro, Tristan and Isolde, Manon Lescaut i molt més. Fins a un 20% de descompte amb el teu abonament. Abona't a la força del Liceu a liceu.cat. Voldrà ser-hi.
Atenció, torna Barnafil. Compra i venda de segells, monedes, bitllets i articles de col·leccionisme.
El 3 i 4 d'octubre celebra el Dia Mundial de les Mascotes amb la nova col·lecció de segells dels nostres estimats animals de companyia.
Aquest divendres i dissabte, Barnafil a les Cotxeres de Sants. Accés gratuït.
Amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
10 periodistes que viuen i narren la geopolítica mundial en una conversa íntima sobre la seva vida, l'ofici i els conflictes actuals. Hotel Palestina. El llibre. A la venda a la botiga 3Cat i els punts habituals.
Vols un dia 10? Doncs aquí et fem un 15! A partir d'avui a les 8 de la tarda i només a l'app de MediaMarkt et fem un 15% de descompte en la millor tecnologia. Descarrega't ara l'app de MediaMarkt.
Jo ja només demano ara el metge mitjançant l'aplicació.
I jo, les entrades per al teatre les reservo amb el mòbil.
A la nostra edat estem fets hostequis.
A Catalunya volem que tothom pugui fer servir les tecnologies digitals. Per això posem en marxa formació presencial gratuïta en grups reduïts. Per a més informació, truca al 012. A Catalunya, ser digital no té edat. Finançat per la Unió Europea Next Generation EU, Pla de Recuperació. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I ho dèiem abans de la pausa, avui comença l'Eurolliga de bàsquet i això vol dir que tornen les transmissions de l'Eurolliga dels partits del Barça-Catalunya Ràdio. El Barça és l'únic equip català que la disputa, afronta el debut amb una única baixa, ja ho hem estat dient, la de Juan Núñez, i els blaugranes s'enfronten a un equip israelià que s'estrena a la màxima competició europea, que n'hem parlat molt parlant, Renou, també, que s'ha generat al voltant de la seva participació i que ve de guanyar l'Eurocup, Ernest Macià.
Exactament, és un equip que ve de guanyar l'Eurocup, que fa pocs dies s'ha classificat per la Copa d'Israel, però el dia d'avui serà molt exòtic, perquè el Barça debuta a l'Eurolliga amb un equip israelià a Bulgària, això ho vam dir ahir a Sofia, i després es juguen més partits i d'equips que no són europeus, i que però que juguen fora d'Europa. És una cosa, ja ho veuràs. D'entrada, el Barça juga contra un equip que té un pressupost que, ara sentirem a Joan Peñarroya, duplica el del Barça, que té l'estrella que torna de l'NBA, doncs que és un dels millors bases dels últims temps, Vasily Micić, 5 milions nets per temporada, és el contracte més alt de tota l'Eurolliga, superant a Bezenkov, entre altres. I bé, doncs ara sentirem a Joan Peñarroya i el tot costa que dimensiona aquest Hapoel des d'un punt de vista financer.
Té un roster car, no, molt car, o sigui, no tinguis cap dubte que aquell roster doble, si no triplica el roster del Barça. I això, la gent, quan parla del Hapoel, diu, què està dient aquest? Bueno, aquesta és la realitat. A partir d'aquí, bueno, els equips s'han de construir. I, per sort, amb el món de l'esport no sempre guanya qui més té, sinó qui aconsegueix fer que els equips fluïn.
Com deies, el Barça jugarà sense Juan Núñez, però per la resta hi són tots. El partit és a una hora ja estranya, a les 6 de la tarda. A aquesta hora debuta un altre equip que juga a l'Eurolliga i que d'europeu en té ben poc, que és el Dubai, que s'enfronta al Partizan de Belgrat, i més tard, una altra nota exòtica d'aquesta Eurolliga, l'Efes d'Istanbul jugarà el seu partit contra el Maccabi de Tel Aviv israelià, però no jugaran a camp de l'Efes, Turquia, sinó que ho van a fer a Montenegro, perquè el govern de Turquia els ha aconsellat doncs, que els partits contra els equips israelians, al ser un país musulmà, doncs, per temes de seguretat, no es juguin allà. Per tant, doncs tampoc jugaran en territori turc.
Doncs aquesta Eurolliga exòtica i els partits del Barça els podreu seguir amb la transmissió de l'Ernest Macià, la Carme Lloberes, que us hi poseu avui.
A 6:15.
A l'Antena Digital. I del bàsquet a l'handbol, perquè l'equip blaugrana està només un partit de disputar una nova final del Mundial de Clubs, seria la 8a final del Barça, que suma 5 títols, però que ara no el guanya des de fa 6 anys. Això sí, Eudal, els blaugranes han aconseguit evitar en semifinals els equips europeus.
I especialment el Magdeburg, que és la bèstia negra blaugrana els darrers anys. Els alemanys jugaran la primera semifinal amb el Veszprém hongarès a partir d'un 4:15. I després, a les 7, arribarà el torn del Barça davant l'Al-Ahly d'Egipte. Un Barça que, segons Ludovic Fàbregas, ha anat de menys a més en aquest campionat.
Hemos sido de menos a más. Creo que el primer partido nos costó un poco arrancar, pero luego estuvimos muy bien contra el Taubaté y ayer creo que pues hicimos un gran partido desde el inicio y creo que eso nos da mucha confianza y seguro que ahora pues estamos jugando también a un nivel un poco mejor.
Si els blaugranes guanyen, jugaran demà passat la seva 8a final d'un Mundial de Clubs, un títol que han guanyat més vegades que ningú, però que ara no aconsegueixen des del 2019.
En tenis, males notícies per a Paula Badosa. No va poder acabar l'Obert de la Xina per lesió i ara ja sabem que no tornarà fins l'any que ve a Eduard Solà.
Paula Badosa ho ha anunciat a les seves xarxes socials en un comunicat acompanyat de la cançó Superheroes de The Script. Badosa diu que no rendirà mai, que cada ensopegada la fa ser més forta i promet que continuarà lluitant. Diu que dona per acabada la temporada d'aquest any i que no tornarà a competir fins al 2026. Això, un altre cop per lesió, en aquest cas, la que es va fer diumenge passat a Pequín mentre disputava el partit de la tercera ronda de l'Open de la Xina. Aquest 2025, Paula Badosa va començar fort, va arribar a les semifinals de l'Open d'Austràlia i va tornar al top 10 del rànquing mundial de la 8a. Més tard, però, es va haver de retirar del torneig de Mèrida, després es va haver d'aturar a Miami, Berlín i Wimbledon, i a més es va perdre la gira nord-americana i l'Open dels Estats Units. Va reaparèixer fa poc a la Billie Jean King Cup, amb bona nota, però ara ha de tornar a parar. Aquest any ha disputat 31 partits en 14 tornejos, amb un balanç encara favorable de 18 victòries i 13 derrotes. El calvari de Badosa va començar el maig del 2023 amb la fractura per estrès d'una vèrtebra i ha anat encadenant diverses lesions. Ara no tornarà a jugar fins al 2026.
Futbol, avui es juguen partits de la Copa de la Reina. Un d'aquests enfrontaments el juguen equips catalans, l'AEM i l'Europa. Isaac Vilalta, el premi per passar de ronda és el d'enfrontar-se a un equip de la Lliga F.
Exacte. En aquesta eliminatòria només hi participen dos equips catalans que, com deies, buscaran l'accés a la tercera ronda on s'enfrontaran a un rival de la màxima categoria. Aquesta és una eliminatòria a partit únic i és especial per al tècnic de l'AEM, Joan Bacardit, que s'enfronta a l'Europa, al seu exequip.
Amb ganes. Per mi, evidentment, és un partit especial, però amb ganes de tornar a competir, amb ganes de tornar-les a veure dintre del camp, perquè jo de moment ho estic passant molt bé, i amb ganes de seguir gaudint d'aquest club, d'aquest equip, d'aquesta ciutat, i tant de bo passem l'eliminatòria.
Aquesta temporada l'AEM juga els seus partits com a local al Camp d'Esports, però avui excepcionalment tornarà al Requesens, al seu estadi clàssic, perquè demà al Camp d'Esports s'hi ha de jugar un altre partit.
I atenció amb la història que us expliquem ara. El júnior de Sant Cugat, tot i desplaçar-se el cap de setmana a Sant Sebastià, les jugadores vallesanes no van poder disputar el seu partit de la Lliga de Divisió d'Honor Femenina. Eudal, què va passar?
Doncs que l'equipatge amb tot el material necessari per jugar al partit, estics d'hoquei, bambes, canelleres, etc., no va arribar a ser embarcat mai a l'aeroport de Barcelona i, per tant, no va arribar a destí. L'equip femení del júnior va arribar amb força antelació a Sant Sebastià per jugar al partit i totes les parts van decidir primer ajornar-lo unes hores a l'espera que el material viatgés en el següent vol de Vueling al País Basc, però aquest tampoc va arribar. Finalment, el partit va haver de ser ajornat definitivament, tot i la intenció del júnior era quedar-se a fer nit i jugar l'any demà, però la Reial Societat va dir que no perquè no podia comptar amb tots els seus efectius. Per acabar-ho d'adobar, el vol de tornada al Prat va ser força accidentat, tal com explica l'entrenador del júnior, Guille Carnicer.
Per acabar d'estar de pega, del viatge a tornada es van endarrerir gairebé 4 hores, vam aterrar a Barcelona ben bé a les 2 del matí, quan hauríem d'haver arribat a les 11, Llavors, bueno, quan, mentre estem esperant que surti la resta de l'equipatge i tornant a refer la reclamació en el mostrador de Barcelona, doncs ens diuen que han trobat la bossa i ens l'entreguen en aquell moment. És a dir, la bossa no va arribar a sortir mai de Barcelona.
Ara tot queda en mans del jutge del comitè de competició, que haurà de decidir si el partit es reprograma, tot i que també hi ha l'opció que els donin el partit per perdut.
Estem parlant d'un esport on no hi ha cap normativa que exigeixi ni viatjar el dia abans ni fer-ho amb uns determinats requisits, i entenem nosaltres que arribar a destí amb més de 4 hores de marge respecte a l'horari d'inici del partit és un temps més que prudencial. Entenem que aquesta opció hauria de quedar descartada d'inici.
Això suposarà segurament un altre viatge al País Basc i en un esport que és del tot amateur.
A mi no m'ha agradat mai l'aigua. Us he dit que plorava quan era petit. No veig aigua. Fixa't que ho he barrejat amb sabó.
Avui, que és el Dia Internacional del Podcast, us fem una recomanació d'un nou rècords, que és el podcast Històries de l'Esport de Catalunya a Ràdio. S'estrena un nou episodi dedicat David Ubach al Maradona de l'aigua.
I aquest no és altre que el manresà Manel Estiarte, el qui per a una gran majoria ha estat el millor jugador de waterpolo de la història. En aquesta nova entrega de rècords descobrirem, entre d'altres aspectes de la seva carrera i personalitat, el per què. Això sí, us avanço un parell per anar fent boca. D'entrada, va ser un avançat al seu temps, per la seva manera de jugar. I després, també se'l pot considerar un pioner perquè va obrir camins per a d'altres jugadors que el van seguir. Ah, i de la mà de gent propera a Estiarte descobrirem també d'on li ve aquest sobrenom.
Temps, Marta, per repassar alguna informació més del dia.
Doncs mira, sí que Carlos Alcaraz ha guanyat la final del torneig ATP 500 de Tòquio, que ha disputat este migdia contra l'estatunitenc Taylor Fritz, a qui ha superat per un doble 6-4, i en l'Obert de Pequín ha quedat configurada la final, que finalment disputaran l'italià Jannik Sinner i l'estatunitenc Lerner Tin, després que Medvedev ha acabat, diríem que expulsat, perquè no ha fet cas a les indicacions de l'àrbitre.
Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports al tot cost, amb la prèvia del Barça-PSG, partit de Champions de demà, i ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.